Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del dia Terres de l'Ebre, coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Móra la Nova i Delta.cat. Una nova temporada ja està en marxa i cada divendres us acostem en poc més de 20 minuts tot el que ha marcat l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Prepareu-vos per repassar el més destacat de la setmana. Comencem!
Entre les notícies més destacades que tractàvem des de la Plana Ràdio, us parlàvem d'aquesta rave de la Sénia que acabava després de 5 dies i els Mossos interposaven prop d'un centenar de denúncies. Celebrada en unes naus abandonades del polígon de les Mataltes a la Sénia, finalitzava després de 5 dies d'haver reunit prop d'un miler de persones. Els Mossos identificaven més de 600 assistents, controlaven més de 200 vehicles, interposaven prop d'un centenar de denúncies per drogues, armes i també fets relacionats amb l'organització. Tot i que no hi havia incidents greus, sí que es produïen molèsties per soroll i també per danys en finques agrícoles, especialment en camps d'oliveres. L'Ajuntament va netejar la zona i estudiava també la possibilitat de responsabilitats pels danys ocasionats. Aquesta ha estat una de les notícies importants de la setmana, però també una altra, concretament Alcanar, que escollia el nou alcalde després de la renúncia de Joan Roig. El ple de l'Ajuntament d'Alcanar va convocar dijous a les 8 del vespre per escollir un nou alcalde i una sessió que també va portar a terme la presa de possessió de la nova regidora d'Esquerra, Anna Chillida Fibla, que va ocupar el lloc de Joan Roig, que va renunciar, recordem, a l'alcaldia i a l'acte de regidor el 19 de desembre. La previsió que es portava a terme en aquell moment era que el relleu, evidentment, el prengués el republicà Marc Chavalera Esbrí, com estava previst. I d'altra banda, al municipi de Godall també dos notícies importants. D'una banda, el balanç positiu del porta a porta. Menys olors, més accessibilitat i menys camions al nucli, tal com ens explicava en una entrevista el seu alcalde. Després de les reticències inicials, l'Ajuntament de Godall afirmava que el porta a porta funciona i ajuda a controlar costos. L'alcalde explicava que el porta a porta ha reduït la fracció resta a la meitat i ha evitat també problemes d'accessibilitat i dolors.
La fracció resta s'ha reduït a la meitat, tal com estem, que ja sabem tots, no?, que el basurero s'omple en seguida de plàstics i bueno, doncs d'esta manera el que hem intentat i el que realment se palpa és que el sistema funciona.
A tot això, Godall també ha iniciat l'any renovant la xarxa d'aigua potable per a frenar pèrdues de més del 60%. L'Ajuntament iniciava aquesta renovació integral de la xarxa d'abast d'aigua potable amb l'objectiu de reduir fuites i evitar el malbaratament d'un recurs cada vegada més sensible.
Esta setmana Tortosa, informativament parlant, ha estat marcada sobretot per la política municipal i pel relleu a l'alcaldia, però també per anuncis de futur en clau educativa, esportiva o patrimonial. Començàvem la setmana informant-vos de la renúncia de Jordi Jordan com a alcalde en compliment del pacte de govern entre Movem Tortosa, PSC i Esquerra Republicana a principis de mandat. Dilluns, al ple ordinari, Jordan feia un balanç dels 2 anys i mig al capdavant del consistori, destacant projectes com les primeres llars d'infants públiques a la ciutat, el pla de barris amb una inversió de 25 milions d'euros o l'aposta per l'habitatge públic. Jordan assegurava que deixa el càrrec amb les bases posades per continuar fent avançar a la ciutat.
Per això avui, 2 anys i mig després d'haver assumit l'alcaldia, complim des de la nostra formació política amb la paraula i comencem a fer el relleu que vam pactar amb lleialtat institucional i amb la convicció que Tortosa avança.
Des de l'oposició, d'una banda, la CUP, que dona suport extern al govern municipal, posava en valor algunes d'aquestes polítiques, però advertia que el pacte d'estabilitat no passa pel seu millor moment. La portaveu cupaire Selene Alberic reclamava més valentia i alertava que el relleu a l'alcaldia no garanteix automàticament el suport als propers pressupostos. Molt més dura va ser la crítica de Junts per Tortosa, que acusava el govern de mala gestió, d'incrementar impostos i de perdre subvencions. En canvi, els socis de govern Movem Tortosa, PSC i Esquerra Republicana van defensar la feina feta alhora que agraïen el lideratge de Jordan i reivindicaven l'estabilitat del pacte fins a final de mandat. Tot plegat a les portes del ple extraordinari d'aquest dissabte, on la republicana Marc Lleixà assumirà l'alcaldia fins al maig de 2027. Precisament Junts per Tortosa ha tornat a sacsejar l'actualitat advertint que la renúncia de Jordi Jordan podria no ser vàlida jurídicament. El grup a l'oposició ha presentat un escrit a Secretaria Municipal assegurant que el procediment no s'ha fet correctament, ja que la llei obliga a formalitzar la renúncia de l'alcalde amb un escrit entrat al registre i adreçat al ple i no amb un decret d'alcaldia com s'ha fet. Més enllà de la política, des de Ràdio Tortosa també us hem explicat que el govern de la Generalitat impulsarà a Tortosa un nou centre de formació en programació i capacitació digital que podria ser gratuït i gestionat amb una empresa tecnològica. El projecte vol reforçar el paper de la ciutat en l'àmbit de les tecnologies i la intel·ligència artificial.
El veïnat de la urbanització Marina Sant Jordi ha dut a terme una neteja general de la Via Augusta Romana que passa just per sota de la comunitat de veïns. L'associació de veïns va arribar a l'acord amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar de fer-se càrrec del desbrossament de la Via Augusta a canvi que el consistori assumís l'actualització dels plafons informatius. Salut Camacho és la presidenta de l'Associació de Veïns.
Des de l'Associació de Veïns vam veure que el camí s'havia anat omplint amb el temps de vegetació i no deixava veure el que era la pròpia via, no? Llavors, amb l'Ajuntament vam estar parlant a veure com fer perquè allò es pogués gaudir, no? des de tots els veïns i qualsevol que anés per allà. Des de l'Ajuntament, que ells actualitzarien els plafons que expliquen aquesta via romana.
Protecció Civil de l'Ametlla de Mar a la de les afectacions que han provocat les últimes pluges en alguns trams del GR92. L'Ajuntament farà els informes pertinents perquè Costes de l'Estat, propietari del domini, faci les actuacions necessàries de millora. Mentrestant, però, el consistori farà alguna actuació provisional conjuntament amb el centre excursionista Assimut. El regidor Xavier de la Fuente remarca que la voluntat és revisar els traçats més afectats.
Ens trobem actualment en fase d'anàlisi dels danys que s'han produït i demanem a la ciutadania i la gent que transita pel GR màxima precaució, especialment a les zones naturals més afectades.
I la Biblioteca Municipal Xavier Figueres Fresnedo serà l'escenari aquest dissabte 10 de gener de la presentació del primer llibre de Rafael Arbó, Callau. L'acte, que s'iniciarà a les 12 del migdia, servirà per donar a conèixer l'obra titulada Una maleta, 16 anys i 1000 somnis, un recull de memòries que l'autor ha gestat durant els darrers anys. Així ho ha explicat.
Però en l'època del Covid vaig començar a explicar coses de que si havia anat a estar aquí, que havia anat allà, però esclar, a vegades la joventut, que els nets que tens a casa i inclús les filles, doncs, papa, això fa 20-30 anys, això. O veus que no hi ha massa interès en escoltar això, no? I la meva dona em va dir, escolta, per què no fas un llibre? Va, escolta, el llibre porta feina i tal, i a recordar totes aquestes històries i tal. Al final me va convèncer i al final vaig començar a escriure el llibre.
Una de les notícies que us destaquem estos dies és la reunió que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va realitzar amb l'alcalde de Móra la Nova la setmana passada al consistori moranovenc abans de la visita a les obres de captació d'aigua de l'Ebre fins al pantà dels Guiamets. Durant la trobada, segons va manifestar el cap de l'executiu català, van parlar d'aigua i també de la possible instal·lació de la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova.
He tingut una reunió de treball amb l'alcalde de Móra la Nova. Parlem, és el nostre país, d'aigua i de gigafactoria. Hem parlat de coses, però sí, però tot suma, eh? Si al final el país és això, és tan important una cosa com una altra, eh? I això també vol dir que els ajuntaments, en aquest cas el de Móra la Nova, en fi, enfoquen les coses bé. Tecnologia, gigafactoria, ambició al màxim, però també ocupant-nos de què? El que ens ha donat de viure i el que ens segueix donant de viure tota la vida, doncs tingui les millors condicions possibles.
Esta setmana també us hem explicat que en breu s'activaran els ajuts a la pagesia vinculats als fons nuclears. Durant la darrera reunió de l'òrgan de governança dels fons de transició nuclear, que va tindre lloc el passat mes de desembre a l'Hospitalet de l'Infant, es va presentar per primera vegada l'esborrany del Departament d'Agricultura vinculat als ajuts al sector primari que s'activaran al llarg d'aquest primer trimestre de 2026. Del document se'n desprèn que hi haurà dues línies d'ajuts. Una d'elles cobrirà el 65% per a la pagesia en general i el 75% per a la pagesia jove de les inversions en línies específiques per a la millora de la seva competitivitat. unes accions entre les quals hi figura la renovació de maquinària agrícola o la construcció i millora d'infraestructures com ara granges i magatzems. L'altra línia és la referent als ajuts a la contractació de les assegurances agràries. Aquestes noves mesures beneficiaran les explotacions ubicades a 96 municipis repartits en 7 comarques de les zones Penta 1 i Penta 2. Francesc Barbero, president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, considera que este és un pas vital per resoldre el greuge amb el sector primari.
S'ha explicat per primera vegada l'esbós de línies del Departament d'Agricultura, que era el gran greuge, el sector primari, l'únic que encara no tenia una línia pròpia i que no estava atès a través d'aquest mecanisme. Hem conegut la intenció d'ajudar a la millora d'instal·lacions, a la millora d'explotacions directament i també a la cobertura d'assegurances agràries. El proper òrgan, el gener, que serà la Ribera d'Ebre, ne tornem a parlar de cara a aprovar definitivament les bases agràries i poder tancar aquest greuge que la nostra pagesia i ramaderia tenia respecte als fons nuclears.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que el programa 1-2-3 Masdenverge ha celebrat l'emissió número 100 del seu programa. El magazín es tracta d'un espai setmanal dedicat a l'actualitat esportiva del municipi, que amb el temps ha anat ampliant continguts i disciplines, posant sempre al centre a les persones i al teixit associatiu del poble. Este programa especial s'ha fet fora dels estudis, concretament al casal dels jubilats del poble, i ha comptat amb públic i alguns representants de les entitats esportives locals, reunint així una quarantena de persones. Toni Iniesta és el conductor del programa 1-2-3 Masdenverge.
Avui ha sigut un programa especial. Normalment ho fem als estudis de Ràdio Joventut. Allí som només un servidor i un o dos invitats. I avui era una altra a veure el públic. Ha invitat a representants de tots els clubs del poble, així com a tres persones. I al final ho he fet aquí. També agraeixo la col·laboració dels jubilats, és a dir, el seu local. I hem aplegat unes 40 persones que, bueno, han passat un rato distès. Hem dit homenatges, avui no hem parlat d'esports, hem parlat una miqueta de situacions que han passat, de persones que ens han deixat, d'anècdotes que hem tingut i recordar coses que han anat passant durant aquests 100 programes.
Este dimecres han arrencat les rebaixes d'hivern i els comerços locals ja noten moviment. Els botiguers expliquen que els primers dies i els caps de setmana són els moments forts en la gent buscant abrics, jerseis i jaquetes ben abrigades.
Bueno, avui comencem, serà el primer dia. La veritat que al ser entre setmanes sempre és més apoderat quan comencem en cap de setmana. Suposo que el cap de setmana comencem amb més força. Sí que els últims dies hem notat gent que preguntava, no, quan comenceu i tal. La veritat que nosaltres sempre comencem una vegada passada la campanya de Reis, la campanya de Nadal, i avui dia 7 pues, comencem. La veritat que una miqueta en ganes i en força, més que també en este fred que mos ve, per nosaltres és molt beneficiós, per tema pues, hi ha més prendes abrigades d'abric, jaqueta i això. El fred mos dona ànims de poder vendre més, estem contents.
Oh, ara el que s'anima bastant sempre la gent més és en jaquetes, perquè fa fred, jerseis, complements sempre se'n regalen més a Nadal, però jaquetes, jerseis sempre són les coses que sempre més surten.
Sempre faig algun jersei, alguna cosa d'hivern, que és important i val diners, doncs bueno, sempre t'estalvies alguna coseta. Jo crec que aquestes són les més importants perquè la roba d'hivern sempre val més diners que la d'estiu. A l'estiu sempre te visteixes en roba més informal, no? I a l'hivern, pues, un jersei ja val diners, un pantaló, un abric ja supera a la millor 60, 70 o 100 euros.
Amposta, com a la resta de municipis, vam començar la setmana repartint regals, però ho vam fer d'una forma que cada vegada és més popular a la ciutat, i és que cada any són més les famílies que demanen que els Reis d'Orient els porten els regals a casa a cavall. Per això els cal esperar al matí del Dia de Reis, quan un equip de 15 equins d'Amics del Cavall i voluntaris recorren la ciutat per deixar enguany fins a 2.220 paquets entregats pels patges. Es tracta d'una xifra rècord, tal com ens explicava la presidenta de l'entitat, Cristina Gisbert.
Fa molta il·lusió que vingui un patge a casa teva, en el cavall, digui el teu nom, no? i t'entregui un regal, tan petits com grans. Vull dir, no és que les famílies ho porten per als petits de casa, sinó que hi ha moltes famílies d'Amposta que els agrada gaudir este dia en els patges a cavall. La veritat que no sabem un per què, però sí que de fa 3 anys cap aquí, cada any anem fent més regals. Per a nosaltres és molt positiu i això també ens ajudarà a poder mantenir la tradició molt més temps.
Recordem que a Amposta els Reis van arribar pel riu Ebre a bord del vaixell La Perla i superant l'intens fred que ha marcat estos dies de vacances escolars.
I just en torna a classe hi ha hagut una novetat destacada a les aules, i és que l'Ajuntament d'Amposta ha posat en marxa el projecte Corresponsables, enmarcat dins del programa Temps per Cures, amb l'objectiu de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral de les famílies. El projecte que s'ha engegat esta setmana permetrà reduir en un 50% el preu de les activitats d'acollida i extraescolars dels centres educatius, tant públics com concertats, gràcies a un acord conjunt amb tots els centres i les associacions de familiars d'alumnes. Ho destacava en la presentació la regidora d'Educació, Núria Marco.
Bàsicament, el que pretén és finançar una part del preu de les acollides matinals dels centres educatius perquè pugui arribar a més famílies i d'esta manera també facilitar la conciliació familiar i poder combinar el que és les entrades a les escoles en les entrades als llocs de feina de les famílies. Sabeu que les escoles, evidentment, tenen els horaris d'inici de l'horari lectiu és a les 9 del matí i moltes de les famílies doncs, ja han d'estar al lloc de treball o els és difícil compaginar-ho. Ja hi ha tot un sistema, gràcies als centres i a les AFES, d'acollides matinals, que al final cada centre té els seus horaris i els seus sistemes, i que a través d'aquests 50.000 euros que venen finançats pel Ministeri d'Igualtat i també pel Departament a través del Departament de la Generalitat, el que podrem fer és reduir en un 50% el cost d'aquestes acollides matinals. Això és fruit d'un acord entre totes les AFA i tots els centres, tant les quatre públiques com el concertat del nucli d'Amposta, per poder d'esta manera, com dia abans, doncs facilitar la conciliació familiar i també a través d'una educació de qualitat.
I des de Delta.cat destaquem que l'Ajuntament de Camarles ha aprovat el pressupost municipal per a l'any 2026, que ascendeix a 7.097.355 euros, el més elevat de la història del municipi. Escoltem a Goretti Tortajada, alcaldessa en funcions del municipi.
Perquè generalment, quasi sempre a Camarles, els pressupostos s'aprovaven el juny, juliol. Enguany serà el primer any que ho farem abans de que s'acabi l'any. Vos diré que si el 2026 va ser espectacular, penseu que estos que vindran ara seran un rècord.
El segon torneig solidari organitzat per la tecnificació Planet Futbol ha recaptat 1.865 euros que es destinaran íntegrament a la Fundació Miquel Valls, entitat que dona suport a les persones afectades per l'ELA i a les seues famílies. Rogelio Masià, director esportiu de tecnificació Planet Futbol, ha subratllat l'evolució positiva d'aquesta segona edició respecte a la primera.
Sí, la primera diferència va ser que bueno, l'experiència d'un grau i de la segona edició ja portàvem una experiència a la primera, en el que va ser molt més fàcil tot, els voluntaris ja sabien tot el que havien de fer, la veritat que va ser molt menys pesat que un torneig té, que té la seva part de cansament físic, i la veritat que va ser molt més ameno, molt més ben portat, i la participació pues, bueno, va ser molt més gran, ja va hi haure més equips participants, en el que van dir que retallar una mica, perquè la idea sempre és fer un matí i no fer-ho molt llarg, però la veritat que molta participació, molta gent al camp i la veritat que molta participació, sobretot de voluntaris.
I acabem en que els regants de l'Esquerra de l'Ebre defensen una gestió activa de l'aigua per fer front als efectes del canvi climàtic al Delta de l'Ebre. La comunitat de regants aposta per reforçar marges i incrementar la capacitat de bombeig per evacuar l'aigua dolça cap a les llacunes i al mar. Escoltem a Javier Casanova, president de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre.
Jo crec que en aquests 25 anys el que s'ha demostrat, i ho dic perquè ens trobem en molts escenaris, no, al país, en què es cremen muntanyes, en què hi baixen barrancades, hem demostrat que un territori si es gestiona des del mateix territori, i aquí hem de fer gala, perquè al final el Delta de l'Ebre no deixa de ser un espai hidromorfològic, l'aigua forma part primordial pel Delta de l'Ebre, que si els actors del territori tenen capacitat de gestionar, hem demostrat que són capaços de millorar i d'adaptar-nos a aquestes realitats que ens venen.
Avançant en este recorregut setmanal del programa, a la entrevista del dia hem tocat molts temes que interessen al nostre territori. Un d'ells ha estat la nova línia pròpia del Fons de Transició Nuclear per al sector primari. Francesc Barbero, president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i alcalde de Flix, ens ho explicava.
Era l'assignatura pendent. Un matís, una puntualització.
Sí, per favor.
No està la línia encara aprovada.
D'acord.
El que sí que vam conèixer de primera mà va ser les tensions o com la vol enfocar el Departament d'Agricultura, que al final serà qui la portarà a terme, qui acabarà aterrant els diners que se li traspassin des de l'òrgan de govern amb càrrec als fons de transició nuclear. L'únic sector que encara no tenia una línia on acollís. La resta de sectors d'activitat, fins i tot els treballadors autònoms ja tenen línies pròpies que s'han publicat o que es publicaran en breu, aprovades i amb dotació econòmica en tot cas.
Uh-huh.
I, com sempre, el greuge era cap al sector primari, la pagesia, la ramaderia, que no tenien encara cap porta on trucar. A partir d'aquí, doncs, se solventa este greuge.
Uh-huh.
I caldrà, doncs, estar atents a que encaixi bé el que se'ns va explicar per part del Departament d'Agricultura, encaixi bé les necessitats dels nostres pagesos i pageses, que al final són l'objectiu i són els que se n'han d'acabar beneficiant. Haurem de parlar, doncs, a la propera reunió, que és tot just la setmana vinent, el dia 15, ens trobem un altre cop l'òrgan de govern dels fons nuclears, en aquesta ocasió a la Ribera d'Ebre, a Mora d'Ebre, i tindrem ocasió de conèixer ja la literalitat, és a dir, el text escrit que s'acabarà publicant als diaris oficials per a poder tirar endavant.
I més al dia, el seu resum setmanal del més destacat del dia Terres de l'Ebre segueix el seu format. Així que no ens podem oblidar de la secció de Poble en Poble, on esta setmana, des de la Cala Ràdio, hem parlat amb Rafael Arbó Callau, que este dissabte presenta el seu llibre Una maleta, 16 anys i 1000 somnis.
És el primer llibre, per dues maneres, em catalogues d'escriptor, perquè jo no ho soc. Jo simplement soc una persona que he voltat i he tingut treballs, diferents treballs, i això ho he pogut reunir en un llibre que serà l'únic potser que faré en aquesta vida, perquè ja no tinc altra més funció que descansar i disfrutar de la vida.
Clar, perquè Rafael, què t'ha portat a... És a dir, quan decidixes i com decidixes de dir, bueno, vaig a fer un llibre?
En principi, jo mai havia tingut la idea aquesta d'escriure cap llibre, però en l'època del Covid, que van ser uns moments en què les famílies es reunien a la taula i es tornaven a recuperar coses antigues, històries i tal, pues, bueno, vaig començar a explicar coses de que si havia anat a estar aquí, que havia anat allà... Però, esclar, a vegades la joventut, que els nets que tens a casa, i inclús les filles, doncs, papa, això fa 20-30 anys, això, o veus que no hi ha massa interès en escoltar això, no? I la meva dona em va dir, escolta, per què no fas un llibre? Vas, conita, el llibre porta feina i tal, i a recordar totes aquestes històries i tal, i bé, al final me va convèncer, i al final vaig començar a escriure el llibre, i bé, he tardat uns quants anys a editar-lo, perquè l'havia deixat i agafat una altra vegada, i com que he potser està mal dit, soc bastant perfeccionista, i quan escrius una cosa, jo això no ho sabia, quan cap d'una setmana et llegis el que has escrit, dius, això no val per a res.
I des de Ràdio Tortosa, a De Poble en Poble, ens han parlat de la tercera jornada de patrimoni etnomusical català, valencià, balear i aragonès que organitza l'associació Espai de So. Esta nova expedició cultural portarà la jota, els tocs de guitarra i el cant improvisat a Mèxic, Guatemala i Costa Rica. Lluís Xavier Flores, museòleg, etnògraf i secretari de l'Espai en So, així com impulsor del projecte, detallava les activitats que es realitzaran.
Bàsicament el que fem sempre són uns tallers de ball, una conferència sobre el patrimoni endomusical dels territoris, no? De esos territoris on parlem català valencià, de la catalafonia que també es diu, en relació amb el son jarocho, amb el son huasteco, amb la trova yucateca o la jarana de Mérida, no? I també la música de Costa Rica, per dir els territoris que visitem. I després hi ha actuacions, per exemple, en el cas de Mérida actuarem amb Jorge Bonfill, que jo crec que pel cognom ha de ser un català descendent o valencià descendent. També hi ha un músic valencià que actuarà. En Mèxic, ja concretant on anem ara, actuarem a Soles. Anirem a Puerto Escondido, la part del Pacífic. També actuarem a la Casa de Cultura de Fernando Luján. En Juchitán, també de Saragossa, que es diu, és on està la comunitat zapoteca. Realment allà la gent, el 99% de gent parla llengua zapoteca, no parla castellà. Actuarem a la Casa de Cultura, passem a Jaltipan de Morelos, que està al centre de documentació del Son Jarocho, i allí farem unes jornades amb un fandango, que és el que aquí es diu sarau. Uh-huh. Farem també xerrades, també farem tallers, i d'allí ja ens emporten a Santiago Tuzla, Camilleta Cotalpan, que és on veurem la tradició de la rama, a grans trets, una cosa pareguda a les aubades nostres. I per últim ja participaré en el Festival de Tacotalpan, que és la gran fita d'aquest viatge, en el festival més important de música tradicional de Mèxic, que es fa en Tacotalpan, en la costa de l'Atlàntic. I és on ja allí hi haurà una mostra de cant improvisat patrocinada pel govern balear. Nosaltres presentarem les publicacions d'Espai de So i el nostre projecte Trap Music, de difusió de l'organologia que estem fent a l'Unió Europea. I allí també crec que actuarem en un foro que la veritat és que rivalitzen tot el món per estar en aquest fòrum, i a nosaltres de seguida ens han obert les portes. Estarem 3 dies en la Festa de la Candelera, i ja en Guatemala, és el que t'hem comentat, mirar de tancar alguna cosa, i ja ens tornem el 3 de febrer, perquè l'expedició comença el 23, com tu ho has dit, i el 3 de febrer haurem de tornar.
Arribem a la tertúlia dels dijous, on esta setmana Teresa Castellà, Dani Andreu i Miquel Franc han abordat, entre altres temes, la participació a la crida per part de Trens Dignes del passat dissabte 20 de desembre per tallar la rotonda d'accés a la P7 a l'Aldea per exigir millores al territori. La plataforma critica la passivitat política i lamenta que no s'atengui cap de les seues peticions.
A la manifestació esta érem molt poqueta gent. Això és per a començar. D'alguna manera. Després, els polítics haurien de ser, o són, la corretja de transmissió de la voluntat del poble. I considero que quan hi ha una necessitat o una reivindicació en la qual hi ha una massa de gent del poble, que no són polítics, que som gent de peu, que volem fer presència per tal de que allò se desencalli o es tiri endavant, o que sigui necessari, en aquest cas, el tema de la problemàtica dels trens, rodalies, etcètera, etcètera, o de, en aquest cas, de Terres de l'Ebre, de les freqüències i de les millores que necessitem, jo crec que hauria de ser tothom.
Sí, així va passar, i per lo visto tinc entès que no es van presentar alguns, però que els manifests constava. Llavors, aquestes són, en fi, jo penso que són prou durs per a defensar cada un el que volem, i la presència com a ciutadà era necessària, i és necessària, i és el que deia Dani. Si això ho fem entre tots, jo ho entenem, que hi ha aquesta necessitat i que ha de passar per cada un de nosaltres, els de més s'hi afegiran i no et fallaran, però és que és trist de que, bueno, que la concentració sigui més important perquè hi ha més o menys polítics. No, senyor, serà si hi ha més persones que fan seva aquesta necessitat.
El més important és que vagi molta gent. El que passa és que tu no pots passar de 0 a 100, i en este cas potser a la plataforma li va fallar un treball previ a la concentració. Jo sóc la primera en donar la meva culpa perquè no me'n vaig recordar. Si no hagués anat, perquè sóc molt d'anar sempre per si de cas. I sóc molt de creure en que la gent podem moure moltes coses i que no les movem perquè ja ho faran els altres, perquè els polítics són tots iguals. El negacionisme tampoc no es porta res. Per tant, jo sí que encoratjo la gent a que vagi quan convocat Trens Dignes, a que vagi el dissabte al matí a l'assemblea de la plataforma. Vull dir, si nosaltres aconseguim mobilitzar la gent, els polítics ja es mobilitzaran, ja, per la cuenta que les traen.
Com
Com és habitual, tanquem la setmana amb redacció oberta. Gonçal Prieto, Núria Mora i Víctor Montecino Valls ens han portat a les propostes musicals d'activitats, cinema i sèries per gaudir del cap de setmana al 100%.
Després de les festes nadalenques, l'agenda del cap de setmana arriba de nou ben carregada de propostes culturals, musicals i també solidàries arreu de les Terres de l'Ebre. Aquest divendres, el cap de setmana arrenca amb cultura i literatura. A Benifallet, a les 6 de la tarda, el Centre Polivalent acull la presentació del llibre Vida a l'Ebre, de Vicent Pellicer, dins de les jornades culturals del municipi. Una bona ocasió per descobrir històries i vivències vinculades al riu. I si el que us ve de gust és música, a la ràpida, a les 8 del vespre, l'Auditori Sixto Mir s'omplirà d'aires argentins amb Batel, un concert-espectacle que ens proposa un viatge musical fins a l'altra banda de l'Atlàntic. I per als amants de la gastronomia, atenció, perquè este divendres també arrenca la ruta de la tapa porca a Móra d'Ebre. Serà del 9 al 18 de gener. Durant tot el dia, diversos establiments ofereixen la fórmula de tapa i consumició. I aquest dissabte al matí comença amb propostes per descobrir el territori. A Amposta, a les 10 del matí, s'ha programat la ruta guiada urbana, l'Amposta Desconeguda.
Llegit Teatre fa parada a l'Esmar Centre de Santa Bàrbara amb Desig, de Josep Maria Benet i Jornet, un text d'atmosfera onírica inquietant que trenca la rutina d'un matrimoni amb trucades anònimes i records borrosos d'una nit clau. I per què la poso jo aquí? Doncs bàsicament perquè també és, us projectarà aquí a l'Esmar Centre, doncs la representació, l'obra de teatre. Si no podeu vindre pel que sigui, a diferents plataformes, al 3CAT, a YouTube, hi ha diferents versions més antigues, però el que passaran aquí, em sembla, no m'ho han confirmat, és la del TNC que tenen disponible a TNC Digital. I si podeu vindre este dimarts que ve, a les 5, a l'Esmar Centre de Santa Bàrbara, al Centre Cultural, fantàstic.
Esta setmana, a la nostra secció de música de casa, parlem de Lluc Carles, un cantautor del Delta de l'Ebre que ha convertit la veu i la guitarra en la seva manera de dialogar amb el territori i amb la gent. La seva proposta combina cançó d'autor, proximitat amb el públic i una clara voluntat de posar en valor els espais, les històries i el paisatge humà de les Terres de l'Ebre.
Jo estimo el sol perquè em toca la cara i em dona la vida. Jo estimo a la pluja perquè les gotes em penetren dins la pell i obric les finestres perquè l'aire fregues estigui present. Jo estimo a la terra, ella m'ha ensenyat.
I amb redacció oberta arribem al final de Més al dia. Gràcies per acompanyar-nos i per seguir de prop l'actualitat del territori. Recordeu que cada divendres us esperem amb un nou resum i les veus protagonistes de la setmana. Ens retrobem divendres vinent. Que passeu molt bon cap de setmana.